Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Sigueu molt benvinguts una setmana més als oficis del llibre, un programa dedicat a tot allò que envolta aquest fantàstic món que és la literatura, el llibre i les seves múltiples reproduccions. Avui tenim de convidat el filòsof Jordi Pigem, una ment preclara que torna a posar el dit a la llaga d'un dels mals que pateix la nostra societat actual. Acaba de treure al carrer el llibre Consciència o Col·lapse, amb el qual completa la trilogia que s'havia encetat el 2021 amb Pandèmia i Postveritat i que seguia un any després amb Tècnica i Totalitarisme. Dos llibres d'una gran difusió, més de 15.000 exemplars venuts, en un gènere que no és pas que es caracteritzi precisament per arribar a públics molt, molt, molt i molt amplis. Jordi Pigem, sigues molt benvingut a la ràdio. Què tal?
Hola, Bel. Molt content d'estar aquí una altra vegada.
La filosofia, a les teves mans, arriba a tothom. 15.000 exemplars venuts del Pandèmia i Postveritat i del Tècnica i Totalitarisme. És poc habitual.
Jo vinc del món de la filosofia, però també en el que escric incloc referències literàries, incloc molta ciència, divulgació científica, incloc una crítica de què passa a la societat, què passa en el món, i aleshores són textos que molt interdisciplinars, assaig literari, si vols, perquè hi ha moltes coses, i no és, per exemple, que jo em posi a dedicar moltes pàgines a què pensava Kant o Plató o qui sigui, que a mi tampoc no m'interessa, si he passat per aquí, però que m'interessa és el que passa avui en dia i com en el garbuix de confusió que tenim al voltant i amb totes les tempestes de desorientació que tenim, com ens podem orientar una mica en aquest món d'avui.
A Consciència o Col·lapse, diu la contracoberta del llibre, es mostra que hi ha dos estils de coneixement bàsics en la ment humana. La ment algorítmica, que ens mena cap a un món de control, un món de deshumanització i de manca de sentit, i d'altra banda, la ment holística, que ens obre un món molt més ple d'humanitat, de vida i d'encís. Aquests dos estils de coneixement coincideixen espectacularment amb el que avui ens mostra la neurociència i amb el que van intuir molts grans autors del passat. Ens ajuden a orientar-nos i a trobar sentit en l'aquí i l'ara. Bàsicament, el llibre gira molt sobre aquests dos conceptes i podríem dir una bona manera d'entendre-ho, una no tan bona manera d'entendre-ho, no?
Això és una evidència científica que trec a meitat del llibre, gairebé. Primer començo a analitzar una mica què està passant al món. Però sí, efectivament, tenim avui en dia milers i milers d'articles de neurociència que ens mostren els dos estils d'atenció o de coneixement dels dos hemisferis cerebrals, que són completament diferents. Un es dedica a enfocar, calcular, analitzar i classificar, que és una cosa en la que cada vegada més ens guanyen les màquines. Tot això, calcular, etc., ho poden fer millor els sistemes d'intel·ligència artificial.
Hemisferi esquerre del cervell.
Sí, en la majoria de les persones, perquè no és exactament així en tothom. I per això a vegades a mi no m'agrada tant entrar en el tema dels hemisferis i prefereixo parlar d'una cosa que és més aplicable a tothom, que és aquests dos tipus de ment, que, com tu ja apuntaves, llegint la contracoberta, és una cosa que molts pensadors i molts filòsofs i escriptors, etc., ja havien constatat a la seva experiència des de la Grècia clàssica, passant per Goethe, el poeta alemany, i per molta gent. Aleshores, hi ha aquest estil algorítmic que es basa en calcular i analitzar i que ens porta efectivament a controlar les coses, i hi ha un estil que és més pròpiament humà, que té a veure amb la creativitat, l'empatia, la compassió, la intuïció, la visió de conjunt, la percepció de les relacions, dels matisos, que és tot allò que dona gràcia a l'existència. És tot allò que passa quan tu i jo ens estem mirant als ulls, que això una màquina no sap fer-ho. Ara fa dos mesos va haver un embús a una carretera dels Estats Units de quilòmetres perquè un cotxe autònom va arribar a una cruïlla i no sabia a qui havia de deixar passar. Aleshores, quan tu arribes a una cruïlla, si vas conduint, mires l'altre cotxe i veus si ell vol avançar, si et deixa passar, etc., i ens entrem de seguida. La màquina no sap fer això perquè no té aquest punt d'intuïció. I aleshores això va crear un embús i la gent emprenyada va anar a picar aquest cotxe, sembla ser, i va haver tot un escàndol al voltant d'això. Aleshores, la intel·ligència, l'anomenada intel·ligència artificial, que a més no és intel·ligència, crec que ho he explicat en aquest programa altres vegades, és simplement imitació de la nostra intel·ligència, ens pot guanyar amb això, ens pot guanyar els escacs, però el que ens fa humans pròpiament no és la capacitat de jugar a escacs, que està molt bé, i a mi m'agrada molt, però no és això. Són coses molt més pròpiament humanes, que el que veiem és que estan desapareixent cada vegada més del nostre món. És a dir, l'educació cada vegada més està orientada cap a la ment algorítmica i les assignatures, diguéssim, de creativitat, de música, d'art, etc., es van arraconant o són extraescolars. A tot arreu hi ha cada vegada més paperassa burocràtica, per això les protestes dels pagesos, de no fa gaire, en bona part...
Un dels cavalls de batalla era ajudeu-nos a poder viure sense tanta i tanta burocràcia. Som pagesos, no som administratius.
És que s'arriba a un nivell absurd en què un pastor se li pot demanar que estigui registrant electrònicament cada ovella que neix, es posen comptadors en els pous per veure quants litres d'aigua surten, es vol controlar tot, i això és propi de la ment algorítmica. Però això fa que la nostra vida, en molts àmbits, sigui cada vegada més invivible. Invivible en el sentit que la vida pròpiament dita és una cosa basada en l'espontaneïtat, en ser tu mateix. I això en el llibre recullo observacions de diversos filòsofs que ja a mitjan segle XX deien la vida actual, això no és pròpiament vida. Sí que és vida biològica, que pot arribar uns anys més que fa un temps, correcte, però no és pròpiament vida en el sentit que cada vegada tenim més pressions des de dalt, sigui polítiques o sigui, avui en dia, de les xarxes socials, per conformar-te a una sèrie de patrons i aleshores posar fotos que tinguin likes o posar comentaris que tinguin retuits, etc, etc. I això et fa estar pendent d'una cosa que no és la vida pròpia que et tocaria tenir a tu tal com ets.
Uh-huh. I aquí entra la manipulació que el poder, tot tipus de poders, intenten aplicar, ja sigui a través de màquines, a través d'aquest pensament algorítmic, per arribar a conclusions. A veure, ja obres el llibre, ja en el primer capítol, em sembla que és el primer o segon punt i a part, que ja ens diu la primera en la frente, diu, no? La dit aquella, diu, manipular l'opinió pública per obtenir objectius inconfessables s'ha convertit en una estratègia habitual del poder.
Sí, malauradament és així i quan abans ens n'adonem, millor. Aleshores jo poso un parell de casos contrastats, l'origen de la guerra de Cuba i l'origen de la guerra de Vietnam, que tots dos es basen en atacs que es van atribuir a qui no els havia fet, i això va donar peu a aquestes guerres. Hi ha casos molt més recents i contínuament el que resulta és que la versió que ens donen els grans mitjans de comunicació, uns anys després, normalment hi ha historiadors que contrasten les coses i diuen, escolta, això no va així. O sigui, el que declaren els governs és el que els hi va bé per la seva imatge. I aleshores això, fins a cert punt, té una certa lògica, però arribem a un moment, a un punt en què es gira cap per avall totes les coses i aleshores s'utilitzen tots els mitjans tècnics per difondre coses que no són certes. Que això és una cosa que ja a mitjan segle XX lamentava un filòsof russo-francès, o sigui, afincat a França, Alexandre Coiré, que s'utilitzen totes les tecnologies perquè augmenti el poder de la mentida, més que el poder de la veritat. I així estem.
Cada cop més recursos per la guerra cognitiva.
Sí.
Menteixen els governs i menteix el poder.
No sempre, i no necessàriament, però hi ha una tendència a pintar les coses del color que et va bé a tu. I això, per poc que segueixis l'actualitat, doncs vas veient exemples. I això no és contra un partit o un altre, això és en general.
I ens porta una mica al títol d'aquesta obra que diu Consciència o col·lapse. Si no anem prenent consciència d'aquests problemes que tenim en el món, doncs això col·lapsa.
A veure, crec que tots anem veient des de fa un temps que les coses no estan anant a millor. I les notícies internacionals, no només aquesta setmana, sinó totes les des de fa molts mesos o de fa uns quants anys, cada vegada tens més coses que dius, ostres, això on estem anant a parar? La possibilitat mateixa, per exemple, de guerra nuclear, que això és una cosa que fa 5 anys a ningú se li passava pel cap. Uh-huh. Una cosa que ja estava... Sabíem que hi era, però no en parlàvem. I això no és que sigui fàcil, esperem que no. Però no és impossible.
Torna a estar a l'agenda política del món.
Sí, igual que la Unió Europea comença a parlar de tornar-se a militaritzar i tornar a posar el servei militar obligatori. És a dir, jo recordo quan es va treure el servei militar obligatori. Semblava un progrés irreversible. Oi que sí? Semblava, mira, això ja està.
Això mai no més. Tornarà mai més.
Mai això. Més. Això no tornarà. No crec que hi hagués ningú que digués, no, això ja ho veuràs. I què ens trobem? 20 o 30 anys després, doncs ara ja s'està parlant de tornar a imposar el servei militar obligatori i cada vegada més es parla de guerres possibles. No? Uh-huh. Aleshores, hi ha diversos tipus de col·lapse, però jo el que faig èmfasi és en el fet que per mi el col·lapse més important és el col·lapse cognitiu, el col·lapse de la nostra atenció, el col·lapse de la nostra manera d'entendre el món. Perquè si no entenem com van les coses, aleshores són molt més manipulables i aleshores sí que poden donar gat per llebre sistemàticament. I en relació a aquest col·lapse de l'atenció, el que tenim és que les addiccions a les pantalles estan fent davallar enormement l'atenció. De fet, hi ha molts adolescents que es passen bona part de les seves hores de lleure, i les de classe també, malauradament, mirant vídeos de 4, 5, 6 segons de TikTok, perquè això és el que duren. Perquè la capacitat d'atenció no va gaire més enllà d'això. I aleshores la gent es comença a cansar de les relacions personals tu a tu perquè vol coses més intenses, no? Que un amic de tota la vida amb el que pots estar xerrant.
No t'estimes gaire a qui mou els fils del món, el poder, dit així neutrament com el poder, però ni els polítics o els qui mouen els fins. Tant és així que, llegim, és pràcticament a l'equador del llibre, diu: els llocs de poder del món d'avui, disparant amb bala, sense vergonya, estan ocupats majoritàriament per psicòpates.
Jo això, la primera vegada que ho vaig dir en públic, vaig pensar, a veure com s'ho pren la gent, i vaig veure que tothom feia que sí amb el cap. És a dir, si recordes el que dèiem dels dos estils de coneixement, sí. L'estil de coneixement, que està basat en l'empatia, la compassió, els sentiments, el sentit de la justícia, de la bellesa, etc., és incompatible en ser president d'una gran multinacional o d'un estat que tingui armes nuclears. Pot ser alcalde d'un municipi, pot ser director d'una petita empresa, i clar que sí, i pot ser... Però quan arribes a aquests nivells del poder, has de fer contínuament coses que estaran traint els teus valors. Fins i tot Jordi Pujol, a nivell del nostre petit país, recordo que deia que per dedicar-te a la política t'has d'empassar un gripau cada dia. A nivell de política catalana, si estàs a nivell d'un estat més gran o d'una gran multinacional, vés a saber què t'has d'empassar. És a dir, has de trair coses que tu no faries si tinguessis capacitat de decidir lliurement. Aleshores, sí, el poder selecciona a les persones, diguéssim, més fredes i més calculadores que obtinguin beneficis, perquè si no, una gran multinacional, per exemple, si no tens prou beneficis, doncs fora, en posarem un altre. Si tu tens massa escrúpols morals, doncs no, posarem un que vagi per feina.
Quan hem començat l'entrevista, algun oient haurà pensat: ui, avui va de filosofia això, avui serà dur, i em sembla que en Jordi us està demostrant que la filosofia també serveix per alguna cosa. Jo vull trencar una llança a favor de llibres com aquest, en la mesura que, molt i molt ben documentat, amb pensadors contemporanis, emmarcats en el seu context, avui són absolutament necessaris i útils per entendre o per ajudar-nos a entendre les grans dinàmiques del món. I una mica vull pensar, entenc, Jordi, que tota aquesta documentació, tot aquest bagatge cultural i filosòfic ha de ser-nos útil per alguna cosa. En tot cas, a mi m'ho estàs demostrant amb llibres, i ja en van tres, en aquesta trilogia que tanca el Consciència o Col·lapse, que per això pot servir allò que han pensat gent avesada en la matèria.
Sí, filosofia simplement significa pensar, etimològicament significa amor a la saviesa, però és de la filosofia d'on surten totes les ciències i tot el coneixement especialitzat que tenim avui en dia. Qualsevol àrea científica originàriament era una petita disciplina de que s'anomenava aleshores filosofia. Aleshores, jo quan estudiava em vaig cansar de llegir filòsofs que són il·legibles, que n'hi ha molts, que no hi ha manera de... I a vegades sembla que vulguin fer difícil l'expressament. I jo quan escric, i també vaig ser periodista, intento arribar al màxim de persones possible. Intento explicar de la manera més plenera possible. Cosa que no vol dir que abandoni el rigor, i després a les notes, que em poso moltes, dono les fonts originals en la llengua que sigui, i les dades i les referències científiques, etc., per qui vulgui contrastar-ho, qui vulgui anar més enllà. Però, en principi, el cos principal del llibre intento que sigui per tots els públics, i m'encanta quan em llegeixen joves d'institut, per exemple, no? Em sembla fantàstic, de primer de batxillerat, i els agrada moltíssim, i uau, no? Però ja és molt que llegeixin, ja més que estiguin llegint llibres que no sigui simplement, diguéssim, relat de ficció, etc. Aleshores, sí, a tota aquesta tradició que tenim, hi ha aquí Empúries, que devien estar llegint, recitant Homer, fa 2.500 anys, no? O sigui, tota l'herència grega i llatina que tenim a Catalunya, mil·lenària. Hi ha tot un pòsit de cultura a través del Renaixement, etc., de l'edat mitjana catalana, amb les grans cròniques, etc., que això avui semblaria que no serveix per res, perquè tot el que importa són les tecnologies. Però sense això estem perduts. Perquè això és el que ens dona les nostres arrels, la nostra manera d'orientar-nos en el món, i ens permet assaborir la vida d'una manera molt més profunda que si simplement ens dediquem a consumir, produir i guanyar diners per gastar-los. Uh-huh. L'assaborir la vida té molt a veure amb poder tenir una visió més afinada, més profunda.
Vam patir una pandèmia que ens vas demostrar també, o ens vas il·lustrar, i de quina manera, de les mentides que ens estaven explicant. Estem molt tecnificats i ens ho vas demostrar i explicar perfectament amb tècnica i totalitarisme, i segurament no tenim prou consciència d'aquest context, i també ens ho fas avinent en aquest consciència o col·lapse. Cal despertar, dius, cal despertar de la ficció. Hi ha gent que ens explica aquesta ficció amb qui tu no hi estàs pas molt d'acord, perquè cap al final del llibre, home, una altra pulla clavada al senyor Yuval Noah Harari, del qual no n'és pas massa amic, entenc. El d'aquell llibre també, supervendes en el seu moment, de les 21 lliçons per al segle XXI. Hi ha diferents camins per anar pel món.
Sí, Harari és l'autor preferit de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, de Klaus Schwab, el president i fundador del Fòrum Econòmic Mundial, de Bill Clinton i d'Obama, etc. O sigui, és un personatge que és l'autor favorit de moltes persones que estan molt a prop de les palanques més importants del poder. I després potser hi ha persones que no sabem qui són, que també tenen palanques encara més grosses, no? Però ja és significatiu això, no? I aleshores Harari té una visió del món que és molt orientada a dir que les màquines ens substituiran, i tot i que a vegades ell dona a entendre que això no és el que ell pensa o desitja, sinó que és el que cap on van les coses, a vegades veus entrevistes que li fan i té un somriure com cínic, que a ell ja li agrada això que els humans siguin superflus i que els éssers humans són simples algoritmes, diu, no? Aleshores és una visió profundament deshumanitzadora, i crec que per despertar ens toca superar visions com aquesta. I si li paro atenció és perquè està tan de moda i és tan best-seller, si no el deixaria estar, no? Però, clar, si tanta gent està pendent d'això, i és un gran divulgador, escriu molt bé, però és, en els termes amb què començàvem, la ment algorítmica i la ment holística, és una ment brillantíssima, però bàsicament algorítmica, que a nivell d'explicar les coses amb precisió, sí, molt bé, però a nivell de tenir visió de conjunt i de tenir empatia amb la humanitat, amb la natura, amb el món, doncs molt poca.
Uh-huh. Per aquells que poguessin pensar, home, no siguem tremendistes, el món no s'acaba, jo vull ser feliç, jo em sembla que estic sent feliç i que no em féssim un gra massa, dius, home, en Jordi Pigem tampoc és un catastrofista, i si hi ha brots verds també els retrata en un llibre com aquest, Consciència o Col·lapse. Exemples, la declaració de Westminster a la tardor de 2023, on gent de sectors molt i molt diferents, plurals i compatibles uns amb els altres, doncs fan un crit d'alerta o diuen, senyors, la situació va per aquí, potser que hauríem de fer alguna cosa. Posa'ns en context aquesta declaració de Westminster.
Va ser una declaració signada per 135 persones, i em van demanar a mi també que la signés, o sigui, jo estic en aquest grup. Bàsicament, cridant l'atenció al fet que cada vegada, sobretot a través de les plataformes digitals, està tornant més la censura. I que moltes vegades s'utilitza el terme desinformació per simplement prohibir les opinions que els governs no els interessen. O sigui, sí que a vegades hi ha gent que diu coses amb mala fe, però moltes vegades hi ha gent que està dient coses amb tota la bona fe del món i basades en dades absolutament objectives, i això se'ls cancela de les xarxes digitals, per exemple, i hi ha molts casos demostrats de com els governs han estat interferint, per exemple, el govern dels Estats Units, amb xarxes com Twitter, per eliminar coses que no els interessaven, coses que eren absolutament certes. I fins i tot Facebook havia reconegut que hi havia una sèrie de missatges que s'havien d'eliminar encara que fossin certs, encara que fossin veritat. Aleshores, aquesta declaració està signada, doncs, per científics com Richard Dawkins, per persones com Julian Assange, que està pendent d'extradició, que vulgui que no el portin als Estats Units, Edward Snowden. Tots dos, Assange i Snowden, precisament són persones que estan en busca i captura perquè simplement van voler ser honestos i es van arriscar a dir una sèrie de coses que els semblaven absolutament incompatibles amb les lleis dels seus països, les lleis bàsiques occidentals, no? Van demostrar que els grans governs d'Occident ens enganyen. I per això un està tancat a Moscou i no pot sortir de Rússia, i l'altre està tancat a una presó a Anglaterra. I aleshores, qui més ha signat aquí? Oliver Stone, el director de cinema, persones, sí, molt destacades de molts àmbits, economistes com Varoufakis, Jeffrey Sachs, etc. I aleshores, bé, jo vaig estar molt content que amics internacionals em van demanar: Jordi, tu també has d'estar aquí.
És bo que passi tot això. Els oficis del llibre, partim de la literatura, partim d'un element com és un element físic, com és el llibre. Com n'estàs de content de la trilogia que tanca aquest Consciència Col·lapse? Perquè tanca la trilogia, sí?
Sí, jo sí? Crec que jo seguiré escrivint, sí. Tinc moltes ganes d'explicar moltes coses, però aquests tres llibres crec que ja formen un tot coherent. Com diu l'editor al final, doncs es poden llegir independentment, però tots junts, tots tres, doncs conformen una visió, crec que diu, lúcida i estimulant de la contemporaneïtat, crec que que és el que diu cap a la pàgina 185, em sembla que és. Uh-huh. Aleshores, estic content d'entrada perquè això són projectes que d'alguna manera surten per si mateixos. És a dir, en el moment de la pandèmia, els primers dies no, però quan ja portàvem diverses vegades que ens deien 2 setmanes i prou, i després això s'allargava i s'allargava, vaig començar a sentir, escolta, això aquí hi ha una cosa que no em quadra. I vaig començar a veure algunes ressonàncies amb el que Orwell i Huxley explicaven les seves distopies. Exacte. I així neix el llibre Pandèmia i Postveritat. I quan faig aquest llibre, i es publica, i té la recepció que té, i molta gent m'anima a continuar amb aquesta línia, doncs penso, ostres, aquí hi ha més coses a dir. I aleshores, en aquell moment, sí que vull fer-ho, però no estic segur si ho completaré. I sí, efectivament, han sortit 3 llibres en 3 anys i mig, i tots tres amb aquest estil que també va sortir per si mateix, que té aquestes característiques, com que els mots en què acaba un capítol són els mateixos mots en què comença el següent.
L'altre.
Que no és una estratègia que jo hagués pensat conscientment, sinó que un dia, en posar-me a escriure, vaig veure que els mots en què havia acabat un capítol el dia abans em servien perfectament per començar el següent capítol. I vaig anar seguint, i això va anar passant, i vaig pensar, ostres, això és molt, molt, molt curiós, té gràcia. No ho havia vist fer ningú, però vaig pensar, mira, això té gràcia, jo em diverteixo fent això. Quina gràcia que ha sortit així.
Tant és així que al principi, abans de l'índex ortodoxa, sí, de capítol 1, capítol 2, correcte, capítol 3, hi ha una pàgina on amb una pàgina resumeix el llibre.
I aquesta pàgina és la suma de tots aquests principis i finals de capítols.
I enllaçats, sí, un amb els altres, doncs, hi ha un discurs.
Correcte, sí, un discurs una miqueta forçat, si vols, però és un discurs, sí, sí, i veus per on va.
Té un exemple, el món està under spell, sota un encanteri. Menteixen els governs, mai no s'havia mentit tant com avui. La propaganda, la representació, les seduccions de Circe 2.0, dos punts, substituir el que és humà, viu i espontani pel que és programable, mecànic i controlable. Oi que hi veieu un argument? Doncs aquest és l'enllaç dels 8 primers capítols del llibre.
I això, cadascuna d'aquestes frases són títols en què comença un capítol, sí. Uh-huh.
Jordi, què estàs llegint ara?
Què estic llegint? A veure, jo sempre tinc un desplegament de llibres per tot arreu. Ara mateix, el més interessant que estic llegint és un llibre que ha sortit en anglès fa un parell d'anys, que es diu How Life Works, o sigui, com funciona la vida, que és el que per mi és el principal divulgador científic actual, Philip Ball. Deu tenir llibres traduïts, però sobretot, bueno, quan surt un llibre seu me'l compro en anglès abans que el tradueixin. Va treballar molts anys a la revista Nature, que és la principal revista científica del món, i és una persona que té una capacitat extraordinària per sintetitzar les idees, etc. No? I és un llibre sobretot de què està descobrint la biologia a dia d'avui, en els últims anys, que bàsicament ens mostra que el món és molt més... El cos humà, tots els organismes, però especialment el cos humà, és molt més que una màquina. Perquè la, diguéssim, medicina tecnocràtica, que és una expressió que he utilitzat a Pandèmia i Postveritat, intenta reparar el cos humà com el mecànic repara un cotxe. A diferència del metge de família de tota la vida, o de l'acupuntor, o de metges tradicionals, que volen veure la persona al seu conjunt. I aleshores el que la biologia està descobrint a mesura que avança és que el funcionament de les cèl·lules i el funcionament de tota la complexitat de l'organisme és tan extraordinàriament complex que això no hi ha cap màquina que pugui acostar-s'hi. I, a més, el que també passa és que com més entrem a fons a estudiar el cos humà, menys entenem moltes coses. És a dir, com en moltes àrees del coneixement, com més mires amb lupa, dius, ostres, i això com pot passar?
Més irregularitats, més incongruències trobes...
No, i més simplement, més coses que sorprenen, que dius, ostres, això jo no sé com es pot fer. I exemples que jo dono a vegades, no hi ha cap premi Nobel de química en el món que sapigués regular la seva digestió. Com funcionen les nostres cèl·lules, els bilions, desenes de bilions de cèl·lules que tenim, cada una d'elles està perfectament orquestrada, sincronitzada amb les altres. No sabem com ho fan.
Doncs Jordi Pigem, sempre és un plaer parlar amb ell, i avui, arrel d'aquest Consciència o Col·lapse, editat a Fragmenta Editorial, tancant el cercle, tancant la trilogia que s'havia obert en Pandèmia o Postveritat el 2021 i el Tècnica i Totalitarisme el 2022. Jordi, un plaer una vegada més. Fins la propera.
Moltes gràcies, Abel. Fins la propera.